la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, abans que res, un abans dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, on avui ells són els protagonistes, parlarem amb la Sílvia Serra, que ens explicarà les vivències viscudes amb els seus animals de companyia. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Sou a Ràdio Estel. En aquest matí de dissabte escolteu la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA, l'ONG de defensa dels drets dels animals des de 1976. Comencem, com sempre, amb un repàs de les darreres notícies. Entre Barcelona i Madrid es descobreix una trama d'importació d'animals il·legals. La setmana passada, un ampli operatiu policial dirigit pel Jutjat Penal 23 de Barcelona i la Fiscalia de Medi Ambient, dut a terme en diverses ciutats de Catalunya i de la Comunitat de Madrid, va desarticular una xarxa criminal de comerç il·legal d'animals de companyia, a la qual s'atribueixen delictes continuats de maltractament animal, estafa, falsedat documental veterinària, intrusisme professional i blanqueig de capital. En total van ser detingudes 18 persones, entre elles alguns veterinaris que ja han passat a disposició judicial. A l'operatiu es van escorcollar una vintena de botigues i clíniques, d'on van poder ser rescatats 350 cadells de gos i 50 de gat que es trobaven amuntegats en petites gàbies i mancats de tot tipus de condicions higièniques i sanitàries. Malauradament, també se'n van trobar de morts. Tots els animalons van ser traslladats a diverses protectores que van facilitar-ne l'acollida temporal i van prestar-los atenció veterinària. Ara hauran de romandre 2 setmanes en quarantena i després començaran els tràmits perquè puguin ser adoptats. La investigació començà fa 3 anys, quan una inspecció de la Guàrdia Urbana de Barcelona va detectar un transport d'animals de companyia procedent d'Hongria sense la documentació corresponent. També fou comprovat que els cadells no tenien l'edat mínima requerida per poder viatjar dins de la Unió Europea. Davant la sospita que es tractava d'un possible cas de tràfic il·legal d'animals, es van obrir les diligències oportunes a la Fiscalia de Medi Ambient. S'estima que aquesta xarxa ha estat actuant des de fa més de 8 anys. Aquests animalons han estat criats en les anomenades granges de cadells o puppy mills en anglès, la majoria establertes en països de l'est d'Europa. Es tracta d'uns centres on les gosses són obligades a criar contínuament en unes condicions d'insalubritat extremes i sense cap tipus de control veterinari. Els cadells, tractats com a mercaderies, es venen a botigues d'animals d'arreu, molt sovint i després de llargs recorreguts, i arriben morts o bé emmalalteixen al poc temps d'haver estat comprats. La notícia mostra el lucratiu negoci que suposa la venda d'animals i hauria de servir per reflexionar-hi al respecte. A propòsit, recordem que sempre és millor adoptar que comprar. I més coses. S'estableix un nou impost pels vaixells que pol·lueixen l'atmosfera de les ciutats. El Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat ha presentat l'avantprojecte de llei que aplicarà un impost als vaixells més contaminants que atraquin els ports catalans. Una mesura amb la qual l'executiu preveu recaptar 7,5 milions d'euros cada any. Aquest impost afectarà els vaixells que pesen més de 5.000 tones, creuers, transbordadors, petrolers i vaixells de càrrega. L'objectiu és afavorir que aquestes naus colossals s'electrifiquin i que contaminin cada cop menys. Les emissions dels vaixells, a més de contribuir a l'escalfament global del planeta, són responsables en bona part de la contaminació atmosfèrica que pateixen les ciutats portuàries, una mala qualitat de l'aire que té una incidència directa a la salut dels seus habitants. En el cas de Barcelona, aquestes emissions són superiors a les produïdes per la indústria i pel trànsit de vehicles. Per parlar d'aquesta mesura, ens atén ja a l'altra banda del telèfon el Didac Navarro, que és ambientòleg i geòleg, membre d'Ecologistes en Acció de Catalunya i portaveu també de la plataforma Stop Creuers. Didac, de nou, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si consideres que aquesta mesura és suficient i avança o que és un pagat, diguem-ne, nou pagat o nou maquillatge.
Doncs nosaltres ho considerem com un avenç. Clar, veiem amb bons ulls, no, que la Generalitat aposti per millorar la qualitat de l'aire de les ciutats portuàries i, per tant, de millorar les condicions de salut de la seva ciutadania, però és cert que és una llei a la que li manca moltíssima ambició. Moltíssima ambició, i que creiem que de millorar-se uns quants aspectes que tenim bastant clars des dels col·lectius, podria ser una llei pionera i que podrien replicar en altres territoris de l'estat espanyol i de la conca mediterrània.
Les emissions dels vaixells, en aquest cas de gran tonatge, representen un 46% de l'emissió de diòxid de nitrogen i 52% de l'emissió també de diòxid de sofre de partícules PM10 a la ciutat de Barcelona, més gran que l'emissió, per exemple, del parc automobilístic o de la indústria. Quines són aquestes mesures que creus des del vostre col·lectiu, Stop Creuers, i des dels altres col·lectius que també lluiten per intentar minimitzar la incidència dels creuers que s'haurien de prendre en consideració?
Doncs, primerament, que el problema d'aquesta llei és que penalitza les emissions contaminants, però és cert que qui té capacitat econòmica com per assumir aquest cost, aquesta taxa, pot continuar contaminant el que vulgui, no? Per tant, no estableix un decreixement del sector, que és lo fonamental en el que hauríem d'estar apostant, no? En cap moment es planteja en aquesta llei el decreixement com a tal. I és un aspecte que per nosaltres és completament fonamental, no? No podem només penalitzar les emissions, sinó que hem de fer créixer el sector, que és el problema d'arrel.
Afecta els vaixells de gran tonatge, vaixells de més, en aquest cas, d'una capacitat determinada, però també hi ha diferents exempcions, és a dir, els vaixells amb certificat, per exemple, de millora estratègica, com són alguns certificats com el Green Award, Clean Shipping Index, etc. Queden exempts, com també hi ha bonificacions pels vaixells que fan escala, hi ha certes exempcions. Per tant, és un avantprojecte de llei. La llei preveu començar-se a aplicar el 2024, però parteix, diguem-ne, d'aquestes mancances ja.
Exactament. No només aquestes excepcions que comentes, que algunes estan vinculades a això, certificats que nosaltres no tenim per la mà, que no controlem i que no sabem si poden ser una estratègia de greenwashing clàssica, no? De tenir un certificat conforme ets més verd i, per tant, tens una sèrie d'excepcions quan en el fons estan contaminant gairebé el mateix, no? Això per una banda. Després, per una altra banda, hi ha el tema de que possiblement com està plantejada aquesta llei pugui produir que hi hagi vaixells que deixin un dels combustibles més contaminants que existeix, que és el heavy fuel oil, no?
Sí.
Però que, en canvi, agafin una deriva que no ens agrada gens, que és la de l'utilització del gas natural liquat, no? El gas natural liquat no emet la mateixa quantitat de tòxics de cara a la salut humana, però, en canvi, contribueix a molt més a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, no? Per tant, això és un tema també que manca en aquesta llei. Està traçant només una sèrie de contaminants que són tòxics per la salut. És necessari que aquests contaminants estiguin inclosos a la llei, no? Però manquen altres contaminants que també són tòxics i també manquen les emissions de gasos d'efecte hivernacle, no? Per tant, és això, no? Ens manquen algunes qüestions i després algunes modificacions que han afegit al primer text que nosaltres vam tenir accés, no? Per exemple, el tema de la progressivitat. Doncs comentaves, no? Aquests 7,5 milions d'euros que té previst recaptar la Generalitat, però que al principi eren de l'ordre de més de 9 milions. No? Per què? Perquè hi havia una progressivitat. O sigui, primer any es pagava una taxa, segon any s'incrementava, tercer any s'incrementava. D'això surti fora de la llei, no? Doncs hi ha cosetes, matisos, que caldrà tocar, sens dubte.
Estem parlant de vaixells de més de 5.000 tones, de creuers, transbordadors, tancs, vaixells de càrrega, petrolers, uns diners dels impostos que es preveu que paguin de mitjana, podria pagar un trajecte de creuer 1.440 euros, per exemple, 3.000 euros per un petroler, etc etc. Tots aquests diners, com deies i feia referència, aniran al Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric. En principi, aquest fons ha de revertir en polítiques per protegir l'ambient atmosfèric. Esperem que sigui així. I Didac, no sé també des de la plataforma, en aquest cas Stop Creuers, que porteu ja un any de feina, quins seran els propers passos de pressió en aquest sentit?
Clar, nosaltres ens mostrem escèptiques amb el tema d'aquest fons, perquè no sabem si anirà tots aquests diners o la immensa majoria a l'electrificació del port. No? Nosaltres tenim clar, torno a repetir, que l'important és el decreixement del sector. Per tant, hem de caminar cap a una electrificació del port, cert, perquè hem de reduir al màxim les emissions, no? Però no ens podem oblidar que, tot i electrificar, tota aquesta electrificació, tota aquesta tecnologia nova, també té associades emissions al llarg de l'explotació dels recursos naturals necessaris, al llarg de la seva fabricació, al llarg del seu transport, no? Per tant, hem de tenir en compte això, que és que s'ha de reduir el sector. I des de la campanya Stop Creuers, el que venim demanant a les institucions és una reducció del sector creuerístic fins a la seva eliminació per complet. Per què tenim aquest posicionament? Doncs perquè considerem que el transport per creuers és el sector de transport més contaminant que existeix, segons dades de l'International Council for Clean Transportation, i creiem que és un mitjà de transport que és, pues això, absolutament innecessari, no? Podem suplir tots aquests privilegis dels que gaudim quan estem a un creuer, els podem gaudir de totes maneres en el continent, no? Sense haver d'estar a meitat del mar i utilitzant mètodes de transport molt més sostenibles. I creiem que cal, doncs, aquí fer una lluita contra el greenwashing que tenen moltes d'aquestes companyies de creuers, que ens venen com que els seus viatges en creuer són completament sostenibles i que no tenen impactes a nivell turístic, ni a nivell ecològic, ni a nivell de salut humana, i que és completament fals.
Doncs Didac Navarro, portaveu de la plataforma Stop Creuers, gràcies de nou per intervenir. Us recordo també que podeu recuperar l'entrevista més extensa que vam fer l'any passat amb el Didac Navarro del 26 de març, en què definim tota aquesta situació dels creuers i també diversos documents de l'Assemblea de Barris pel decreixement turístic amb diverses conferències l'any passat al mes de maig. Gràcies, Didac.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I acabem amb un recordatori pel 4 d'octubre, dia de Sant Francesc d'Assís, patró dels animals. El proper dimecres 4 d'octubre se celebrarà la festivitat de Sant Francesc d'Assís, patró dels animals, de l'ecologisme i dels veterinaris. D'altra banda, és també l'onomàstica del Papa Francesc, a qui des d'aquest programa, La veu dels animals i la natura, li anticipem la nostra felicitació. Sant Francesc, que va admirar i entendre l'estreta interconnexió entre totes les formes de vida del planeta, fou un precursor de l'ecologisme amb la divulgació del respecte per la natura i pels animals.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Avui el Sabies Què el dediquem a la importància de la llum, i és que la llum solar regula l'existència i els cicles biològics dels diferents organismes i és la font més important d'energia per a tots els éssers vius del nostre planeta. Les plantes, les algues i alguns bacteris són els únics organismes que, mitjançant el procés de fotosíntesi, són capaços de transformar la llum del sol en energia química i matèria orgànica base de la seva alimentació i subsistència. Segons la lluminositat de la superfície, el plàncton marí cada dia puja o baixa verticalment en busca de la llum. La duració de les hores de llum i el descens o augment de les temperatures és també un dels principals factors reguladors per moltes espècies, ja que marca l'inici de les seves èpoques d'hivernació, les migracions cap a diferents indrets del planeta, el començament o el final de les seves etapes reproductores i els canvis del seu aspecte físic i costums.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Li dediquem aquest espai a la Maria Creusa, que nasqué a prop de la Bahia, a Brasil. Poc a poc va anar-se fent coneguda, popular i famosa. La meitat del segle passat, Brasil va veure l'aparició d'un grup de compositors que també eren intèrprets, que varen catapultar la música popular brasileira arreu del món i, a més, imposaren unes cadències que li donaren el que es diu ara denominació d'origen. La Creusa fou una de les veus femenines que va ajudar a consolidar-ho. És molt curiós que tota aquella fogarada es va acabar i ens hem quedat com un fet, i res més. Escolteu Fou a Noite, de l'Antonio Carlos Jobim, Morena Flor, del Vinícius de Moraes, i Insensatés, del Jovent i del Milicius, totes interpretades per la Maria Creusa.
Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi a lua que me fez pensar que você voltaria outra vez e que ainda gostava de mim. De ilusão eu vivi talvez. Foi amor, por você não sei. A saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi a lua que me fez pensar. E talvez foi amor, por você não sei. A saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você. Cheirinho, cheirinho de amor. Depois também me dê todo esse denguinho que só você tem. Morena flor, me dê um cheirinho, cheio de amor. Depois também me dê todo esse tanguinho que só você tem. Sem você, o que ia ser de mim? Eu ia ficar tão triste, tudo ia ser tão ruim. Acontece que a Bahia fez você todinha assim. Morena flor, me deu um cheirinho, cheirinho de amor. Depois também me deu todo esse tempinho que só você tem. Sem você, o que ia ser de mim? Eu ia ficar tão triste, tudo ia ser tão ruim. Acontece que a Bahia fez você todinha assim, só para mim. Lá, ia, ia, ia.
Thank you.
Ens retrobem de nou aquí a la Veu dels Animals i la Natura, programa d'ONG ADA, l'Associació Defensa dels Drets dels Animals, aquí a Ràdio Estel, que té cobertura al Principat de Catalunya i també al Principat d'Andorra. I us recordem, abans de començar, que podeu recuperar tots els programes. Ho podeu fer al mateix web de Ràdio Estel, radioestel.cat/programes, en aquest cas concret, la Veu dels Animals i la Natura. Allà hi trobareu tots els programes, totes les entrevistes també de la temporada. Com la que avui parlarem amb una persona que ens explicarà les seves experiències amb els animals, en aquest espai que nosaltres anomenem Avui ells són els protagonistes. I la protagonista avui és la Sílvia Serra. Aquí saludem ja, Sílvia. Molt bon vespre.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
La Sílvia té una llarga trajectòria amb els animals, ha estat des de fa molt temps, des del 2002, presidenta de l'ESPAM, de la Societat Protectora d'Animals de Mataró, oi, Sílvia?
Sí, des del 2002 vaig ser presidenta, però jo vaig començar de forma voluntària a ajudar en aquesta entitat en l'any 98, el 1998. Uh-huh. O sigui que, si no em fallen els meus càlculs, són uns 25 anys.
25, just, clavat.
Relacionada doncs, amb aquesta entitat i els seus projectes. Més endavant, la Fundació, que també té la Protectora de Mataró. Sí, sí, són anys. A més, ja també ja sóc gran, eh? Jo començo a ser gran.
Ara parlem dels anys 90, sembla que sigui ahir, i de vegades no ens n'adonem, i mira, ja han passat 25 anys, i de vegades 30, depèn de quin any ens situem. Us recordo també que en aquesta secció nostra, si voleu participar-hi vosaltres, de fet és explicar les vostres experiències amb els animals, avui ells són els protagonistes, ho podeu fer també, ens podeu contactar a través del correu electrònic laveudelsanimals@radioestel.cat, laveudelsanimals@radioestel.cat, o bé trucant-nos al 902-19-7600, 902-19-7600. Sílvia, el teu amor, estima pels animals, doncs, ja venia també de jove, suposo, no?
Sí, és el que us volia comentar, no? Que hi ha moltíssima gent ara activista, sobretot els últims anys, hi ha molta més conscienciació, hi ha més sensibilitat, que, clar, en aquests anys 90 que parlàvem, molts dels que són ara activistes no havien ni nascut. I sí que les coses han canviat molt. Sí que també, ja des de ben petita, bueno, les persones normalment que som sensibles, tot el que és maltracte o veure doncs, situacions injustes et commouen, no? I bé, doncs quan jo era petita, que jo vaig néixer als anys 60, doncs el tracte cap als animals era bastant més diferent que el d'ara, a pitjor. I d'aquí va començar doncs, tota una moguda doncs, de persones que es van associar, com pot ser vosaltres, Ada, que sou de les primeres a l'estat espanyol. Després va venir la Protectora de Mataró a principis dels anys 70 i jo em vaig sumar a ells doncs, a finals dels 90. I ara, en aquests moments, doncs, ens hem fet molt, molt grans. Hi ha molta gent doncs, que ens acompanya i ajuda. Ja hi ha unes noves generacions i la veritat és que la situació ha canviat molt. Tenim un llibre que vam fer l'any passat, vam fer els 50 anys.
Ah, sí? Doncs sí. Si saps el nom, ho dic perquè la gent el pugui trobar, també.
Doncs és el proteccionisme, 50 anys de proteccionisme resistent. El poden trobar a la nostra pàgina web, qui estigui interessat, a la web de protectoramataró.org, sí. I en alguna biblioteca, però l'heu de buscar a la nostra web. I si no, en les paradetes que les nostres voluntàries doncs, estan molt sovint a qualsevol fira animalista de qualsevol municipi, es mouen per tot arreu, són molt actives, el podeu trobar també, o en els nostres refugis. En aquest llibre es plasma, saps, aquesta trajectòria, tota aquesta història, no? Des dels orígens dels anys 70 fins doncs, a dia d'avui.
Sí, sí, sí.
He viscut doncs, la meitat, mira.
La meitat d'aquesta època, no? I va bé posar en context. Quan parles dels refugis, parlem del refugi de Calpiler, del CAC del Barcelonès, també, no? Que teniu com a protectora de Mataró, també, hi ha Cabrils, no? Aquests espais sí. que té la protectora, on també podeu trobar aquest llibre que fa aquest repart, recordem, 50 anys de proteccionisme resistent. I a través del web, protectoramataró.org. De fet, escolta'm, l'Ada va néixer, té el seu nucli a Mataró. Té el seu origen primari a Mataró. Algun dia ho explicarem.
Ho sabem. Mataró és un referent del proteccionisme, sí senyor.
És la capital de, en aquest cas, no? Va bé posar-nos en context, deia, perquè, esclar, això que parlaves, no? Aquesta estima als animals de vegades també neix per aquests sentiments de repulsar actes que es puguin fer. Afortunadament hem avançat, però hem de posar en context i en aquell temps doncs encara es feien festes absolutament bàrbares i coses absolutament doncs fora de lloc amb els animals. Va ser aquest l'únic motiu o un dels motius principals teus, diguem-ne, d'introduir-te en aquesta defensa?
A veure, a mi em va portar la primera instal·lació, la primera gossera, refugi, com li vulguis dir, centre d'acollida que jo vaig conèixer va ser el del Tibidabo, el de la protectora de Barcelona, que vaig anar, quan vaig anar a adoptar el meu primer gos. Però em vaig trobar amb la de Mataró, amb la gossera de Mataró, un dia que vam recollir un gos i amb una amiga meva i allà doncs, el vam deixar, no? I quan entres dins, que una cosa és anar a adoptar, que entres i surtes, però quan vas a deixar el gos i vam veure doncs, les necessitats que hi havia, les mancances, què passava després d'haver... què passarà ara amb aquest gos... després ens vam enterar doncs, que tenia leishmania, que era una malaltia, jo parlo doncs, això, de finals dels 90, emergent en aquells moments, i no hi havia doncs, un tractament que controlés la malaltia i aquests animals eren eutanasiats. Vam saber doncs, que el futur d'aquell gos doncs, havia sigut aquest, i aquí és on em vaig començar a fer sòcia, voluntària, i va començar el meu activisme. I em vaig trobar de ple amb una situació molt, molt crítica, que la protectora de Mataró, com altres entitats, n'han viscut moltes, que va ser l'expulsió del servei del municipi. I d'aquí va venir l'any 2000, que és quan va haver-hi un episodi doncs, que va provocar un canvi molt brusc amb el tema de legislació i de, potser, d'atenció cap a aquesta situació de maltracte i de gestió, doncs, molt poc reconeguda per la societat i recolzada per l'administració pública, perquè la gent que havia de gestionar els animals abandonats ho feien amb una precarietat absoluta, que va ser el tema de aquella difusió que es va fer a través d'una càmera oculta de les matances cruels amb gas que es feien a la gossera de Mataró, la mateixa gossera doncs, en la que jo vaig començar, la mateixa gossera la que l'Ajuntament va expulsar la gestió de la protectora de Mataró i la va portar una gestió a través d'una empresa privada que utilitzava uns mètodes molt cruels. Tot això, aleshores, va fer el que jo potser m'aferrés més, no?, a ajudar, llavors em vaig involucrar amb la junta directiva, ja vaig entrar a la junta directiva i res. I en 2 anys se'm va proposar la presidència i, doncs, bueno, fins a hores d'ara s'ha anat reelegint, doncs, la junta directiva per la qual jo encapçalava. Evidentment, no és un tema meu personal, això s'ha fet amb un grup de gent, amb un equip, i vam anar treballant, doncs, amb diferents juntes directives de l'ESPAM. I fins ara.
Fins aquest moment hem de recordar també que, esclar, tot això ve de les lleis de protecció animal. La primera és la de Catalunya, a finals dels anys 80. Però, clar, aquesta llei després ha anat patint modificacions, perquè fins i tot amb la primera llei aprovada doncs es permetia aquestes coses, no? Aquestes coses que expliques i que les gosseres, les protectores, doncs directament es matessin els animals, perquè... Bé, perquè no es podien, diguem-ne, no s'adoptaven i, per tant, es concebia com a acceptable, fins i tot en aquell moment, no? Afortunadament, això ha canviat, també. Sí. Afortunadament, això a finals...
La mort en si, el sacrifici, era permès. El que era molt greu és que estava acceptat, se l'ha permès que el sacrifici es fes... amb gasos. O sigui, es mataven els animals asfixiats. O sigui, no com les generacions d'ara entenen, no? L'eutanàsia amb injecció amb un veterinari. Estava permès que els animals es poguessin gasejar. No es feia res il·legal. El que passa que els mètodes que es van demostrar era que per economitzar, per guanyar més diners, l'empresa utilitzava sedació, els animals els posaven vius a dins de la càmera de gas, no els acabaven tampoc d'asfixiar del tot i els posaven vius a dins del forn incinerador. Sí, tot això algú va demostrar amb el que es podia imaginar la gent o no volien imaginar el que passava quan un animal entrava en una gossera. Eren llocs, el que eren les gosseres municipals, molt tancats, molt foscos, molt opacs, doncs es va demostrar, no? Llavors, tot això era legal. Les protectores començaven a sorgir, però amb molta precarietat, amb moltes dificultats. Llavors, què va passar? Quan tot això va sortir a la llum, aleshores es van afanyar a modificar la llei de protecció animal i en l'any 2003 es va aprovar aquesta llei que encara tenim, que encara arrosseguem a Catalunya, que està mancat de reglament, que té, clar, molts buits, té poc recorregut, però que, bueno, que ens hem basat en aquesta llei, doncs, per començar a fer la gestió dels animals d'altra forma. Ja està prohibit matar els animals, doncs, amb aquests sistemes, s'han allargat els dies d'estada de les gosseres, abans en 8 dies ja es podia matar, en aquest cas es feia inclús abans, bueno, la sensibilitat ha crescut a nivell exponencial i a nivell de la societat, i això ha traspassat també la línia política. Però, malgrat tot, encara no és suficient, i els darrers anys hem quedat bastant aturats. I ara estem a l'espera d'aquesta llei estatal, que és la primera llei, doncs, que sortirà a nivell estatal, però que també ara ens deixa una miqueta així a l'expectativa de què passarà amb les eleccions que hi haurà en estatals del mes de juliol.
N'hem parlat molt, hem fet referència a aquesta llei, hem fet referència també, doncs, al passat, a aquestes lleis catalanes, a aquest context que hi ha, i evidentment queden molts serrells i molts punts encara per veure.
Una regulació, una implicació dels governs, unes bones eines a través de, doncs, de la legislació, poca cosa pots avançar, i això també et crema molt. Et crema el fet que a principis dels anys 2000 veies un progrés enorme, et feia il·lusió, veies que hi havia uns canvis, es van construir nous centres comarcals, amb unes estructures, arquitectures millors que els que podíem conèixer, però arriba una crisi econòmica, els anys 2010, 11, 12, i estem com aturats. I ara sempre estàs pendent dels canvis de colors polítics, sempre. I ara, que també estàvem il·lusionats amb aquesta nova llei estatal, que ha tingut 50.000 retallades i al final, bueno, val més això que res, ara també et diuen que abans de l'entrada en vigor, que és a finals de setembre, que també necessitarà d'un reglament, et pot haver-hi un canvi polític que potser també t'ho deixin en el calaix. Aleshores dius, és que no avancem. És un país que veure, crema molt estar en aquesta línia. Sobretot al peu del carrer en els refugis. Gestionar els animals, els ajuntaments, això crema molt.
Clar, perquè moltes vegades nosaltres parlem a nivell general i ara ens parles d'experiències concretes, Sílvia, però ja que fa referència a aquest tema també i que ho vius cada dia, moltes vegades parlem en general, però clar, és diferent parlar en general d'aquesta protecció dels animals, d'aquestes lleis que s'aproven, que viure dia a dia en això, no? En un refugi on cada dia has d'anar, doncs, a acollir i a tenir cura d'animals que s'abandonen i que aquest abandonament, per exemple, doncs, no es frena. Això és com dius, no? De vegades és complicat.
És complicat. A veure, estant als refugis, te'n dones compte que i els que portem molts anys, que res ha canviat. I us he de dir, jo crec que ha anat a pitjor. Perquè ha anat a pitjor, perquè quan jo vaig començar molt poca gent tenia gossos i gats. Però ara hi ha moltíssima població de gats i gossos. Això vol dir que s'ha triplicat o quadruplicat el risc d'abandonament i de maltractament. Aleshores, continuen arribant els animals sense microxip, continuen arribant cadellades, és tot el mateix. I se sumen ara molts més problemes de maltractament d'animals, però no maltractament aquest físic que estem acostumats a entendre, lligat, estacat amb una cadena tota la vida o rebent cops. Potser aquest tipus de maltractament ja no és tant, però hi ha molt de maltractament a nivell d'etològic, d'incomprensió de les necessitats d'un gos o d'un gat, eh? Cuidado amb el gat també, pobret, eh? Aleshores, t'arriben els animals bastant destrotats a nivell de comportament i llavors això fa que costi molt donar-los en adopció. S'han sumat també la moda d'aquest tipus de races, de gossos potencialment perillosos, que potser han passat per mans molt inadequades. Llavors és més complicat poder-los donar. La llei que també et fa que et compliqui que els puguis donar aquests gossos. I vas acumulant animals. Quan jo recordo, doncs, en els anys 2000, que tu podies tenir en una gàbia 3 gossos, fins i tot 4. Ara, si tu vas a un refugi, veuràs que a cada box hi ha un gos. Per què? Perquè la majoria d'aquests gossos no han estat relacionats amb altres gossos, i a la que els poses a dins una gàbia petita o no tan petita, poden arribar a haver-hi molts riscos a agressions, a mossegades. Si notes que a sobre s'ha complicat tot molt, no? Si hi ha bastanta ignorància sobre el tema de la tinença responsable i coneixement de l'etologia d'un gat i un gos. Tot i que cada cop estan sorgint més educadors, més etòlegs, no hi ha encara aquesta cultura de demanar suport o d'informar-te abans de portar un animal a casa. I ara és massa popular, és molt popular. El fet de tenir un gat i un gos, tothom pot tenir un gat i un gos, i a vegades no tens les condicions, ni el coneixement ni la preparació per poder-lo tenir.
És evident, molts d'aquests etòlegs també han passat per aquí, hem intentat donar-los-hi també veu. Us recordo que sou a La Veu dels Animals i la Natura, programa d'ONG d'aquí a Ràdio Estel, i que parlem amb la Sílvia Serra, que ha estat des del 2002 presidenta de l'ESPAM, de la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Va, Sílvia, explica'm un parell d'experiències també que hagis tingut, algun animal que t'hagi marcat més.
Animals que m'hagi marcat, a veure, a mi m'ha marcat molt el tema del primer l'entrada, l'època que em va tocar viure a mi, que va ser aquest canvi, no, de l'any 2000, el que es feia en aquella gossera de Mataró, allò em va doldre molt, em va deixar marcada, penso que em va deixar marcada la partida, perquè jo havia pogut entrar en aquella gossera, veies com et queixaves en els ajuntaments, no deien res, llavors he pogut també tenir accés a imatges que no han sortit mai, que les va filmar aquell noi, que per cert estem preparant un documental. Mm. És molt, 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 molt dur. I tot el que és el fet de eutanàsia sí o no. Els meus inicis, vaig entrar a Bàbar de presidenta, llavors vaig entrar a treballar en el 2005, precisament ahir va fer 18 anys, i ahir vaig deixar la feina, fa poc que he deixat la feina, perquè necessito també hi ha un canvi, i recordo que vaig entrar com a de directora de la mateixa gossera on vaig viure, doncs, aquelles experiències tan, tan cruels, no? O els animals van patir tant.
Escolta'm, però a part de totes aquestes experiències, ho dic per no deixar tampoc la gent amb aquest no pessimisme, és a dir, és realisme, perquè és el que passa, no? Però sí que et reporten, d'altra banda, els animals, i els animals que tens cura, segur que t'han de reportar també molt amb senyals d'agraïment i amb aquesta empatia que puguin tenir cap a una persona que realment els en té cura.
Els animals, ells són innocents de tot, ells no són responsables de res. El que, per un costat, deixa'm acabar el tema aquest, no? El tema del sacrifici, de l'autodeterminació, de decidir. Jo, al ser directora, havia de decidir amb el veterinari aquest gos sí, aquest gos no, aquest gos marca, aquest gos no. Això ha sigut una de les experiències més complicades. Aleshores, tot aquest tema tan dificultós, gràcies als coneixements d'etologia, a les formacions de nous educadors, al coneixement, tot això està avui dia força resolt. Què és el que penso que també m'ha marcat molt? Les coses bones. O sigui, el fet de descobrir doncs, que hi ha persones voluntàries que t'ajuden a salvar la vida a cadells orfes que abans potser no s'havien de sacrificar. Que fas una crida i tens ajuda a les adopcions, o sigui, el boom de les adopcions. Això és la part bona. En els animals agraïts, els animals els veus allà que dius, ostres, són innocents. Aleshores, depenen de les persones. Sí que per mi una de les experiències més gratificants van ser quan no tenies res o que sorties d'aquella misèria, que demanaves i la gent responia. Una de les experiències més bèsties que he viscut va ser una primera gelada que vam viure amb la gossera a tope, utilitzar una xarxa social, el Facebook, que començava a sortir, i posar un missatget. Necessitem cases d'acollida perquè està tot gelat, o sigui, no podem ni obrir l'aixeta, estan els animals patint fred. Vosaltres us podeu imaginar que hi havia cua de cases d'acollida fins a la carretera, no tenim una entrada.
Això és bo.
Van buidar la gossera. Tots estaven en casa d'ella. Aquestes experiències et fan entendre que hi ha persones molt bones, que hi ha la part de més cruel, no? Potser que és portada per la ignorància o per... Bueno, doncs això és, tota la vida s'ha fet així, no? Però que el canvi, jo vaig viure aquest canvi de generacional o aquest canvi de conscienciació, de sensibilitat. Després hi ha hagut experiències doncs, més dolentes, però jo penso que l'aprenentatge és això, no? Viure doncs, lo bo, lo dolent... I ara tenim, jo penso que no podem entendre, no?, un centre d'acollida on no es tractin bé els animals, on no hi hagin educadors, on no hi hagin cuidadors que estimin els animals i molts voluntaris. Aleshores, per mi, jo el que desitjaria és que seguís aquesta línia, que no tornéssim mai enrere, que fins i tot la gestió de l'empresa privada, que per mi era com un tabú, per mi eren com els enemics, però que existeixen empreses privades, però que sobretot es velli pel benestar i pel voluntariat, que és un símbol de transparència, però que no es perdi aquest seny, no?
Doncs ens hem de quedar també amb aquestes coses positives i, Sílvia, ens has pogut posar també en context.
No tirem enrere.
No tirem enrere, per favor. Seguim endavant perquè s'han aconseguit moltes coses, perquè hi ha tots aquests valors als voluntaris, tota la gent que ajuda, tota aquesta gent bona a la qual feia referència. I, evidentment, els animals necessiten i segueixen necessitant de la cura de tots. Sílvia Serra, com dic, tots aquests anys dedicats a la cura dels animals, en aquest cas des de l'ESPAM de Mataró. Moltes gràcies avui per explicar-nos i per intervenir aquí al programa, també.
Gràcies a vosaltres, que vosaltres també porteu una gran feina i de molts anys, molts anys.
I que segueixi, esperem que segueixi, per les dues bandes. Gràcies, Sílvia.
Gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
I estàvem dedicant aquest espai a la Maria Creusa. És una de les veus més destacades de la cançó brasileira, doncs domina tant la samba com la bossa nova. Són ritmes càlids i sensuals que la Creusa coneix a la perfecció i que ara ens dona uns moments de calma i relaxació. Escolteu Carinyoso i Você Abusou, que és una de les cançons més conegudes de l'Antonio Carlos Jobim. Recordeu que la qui canta és la Maria Creusa. Doncs fins a la propera, si Déu vol.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Quando... tiver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa e muito, muito que te quero, e como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração, meu coração. Fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você mal, é tão normal ter desamor, é tão cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você tirou partido de mim, abusou.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de William Holden amb els animals i la natura. William Holden és actor nord-americà, protagonista de pel·lícules memorables i guanyador de 2 premis Òscar al millor actor. Una bona part del seu temps el va dedicar a la reserva d'animals salvatges que tenia a Kènia, a l'Àfrica, on deia que era l'únic lloc on realment era feliç. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.